els que ens dediquem al dret constitucional, perquè jo sincerament no arribo a imaginar, suposo que ja es veurà, però no arribo a imaginar què pot dir l'escrit del Partit Popular. Mm. És a dir, no només aquí no es tracta en aquesta mena de conflictes de dir si l'altre, és a dir, en aquest cas seria el Congrés, proposa una cosa que és inconstitucional. Aquests no està previst per això. El que hauria d'acreditar el Senat és que el Congrés està fent una cosa que li pertoca només al Senat, és a dir, que li priva d'alguna de les atribucions al Senat. I això és una cosa diferent de la d'atribuir a la llei d'amnistia un caràcter inconstitucional.
És a dir, només amb la inconstitucionalitat d'aquesta llei no n'hi ha prou perquè el Senat faci aquest escrit o obligui el Congrés a que retiri aquesta llei, vostè creu?
No, perquè efectivament és així, com diu vostè, perquè si el Senat creu que la llei que li proposen és inconstitucional, doncs el que ha de fer és presentar les oportunes esmenes o simplement rebutjar-la i tornar-la al Congrés. I si després, quan el Congrés decideixi, el Senat o 50 senadors entenen que, o 50 diputats entenen que aquesta llei tal com ha sortit és inconstitucional, doncs llavors que presentin el recurs, però no hi ha un recurs anticipat abans de l'entrada en vigor de la llei, i això té la pinta de que és disfressar-ho a través d'un conflicte entre òrgans constitucionals de l'Estat. Jo no ho veig d'una altra manera, potser quan aquest escrit es conegui canvio d'opinió, però a mi d'entrada em sembla que és un retorçar d'una manera bastant salvatge la llei orgànica del Tribunal Constitucional.
Per tant, vostè veu bastant clar que això sí que allargarà el tràmit, possiblement un mes, però que no tindrà recorregut perquè en tot cas no s'ha aprovat encara la llei definitivament.
Exactament com diu vostè, o sigui, això té l'objectiu d'allargar el tràmit, i allargarà el tràmit, sí, s'aconseguirà que el Tribunal Constitucional doni la raó al Senat en el sentit de dir que el Congrés ha privat el Senat d'alguna de les seves atribucions? Jo, sincerament, no ho veig de cap manera.
A vostè li sona que alguna vegada algun altre òrgan constitucional hagués apel·lat a aquest supòsit de conflicte entre òrgans constitucionals?
Sí, em sona. En alguna ocasió es plantejava entre el Congrés i el govern, arran de que un canvi de majories al Congrés pot significar que s'entri una proposició de llei, per exemple, que comporti un augment de la despesa prevista als pressupostos generals de l'Estat. Llavors, el govern té la possibilitat de frenar-ho i interposar un conflicte constitucional, i el Congrés es pot defensar d'aquest bloqueig del govern mitjançant la interposició d'un conflicte entre òrgans constitucionals, on el que es tracta és de veure si efectivament té raó el govern quan diu que una determinada iniciativa legislativa comporta un augment de la despesa, o si té raó el Congrés en el sentit de que no hi ha tal augment de la despesa. D'això sí que em sona que hi ha algun precedent, però entre Congrés i Senat, no, sincerament.
Vostè no contempla, per tant, que ara això acabi arribant al Constitucional i que sigui el Constitucional qui hagi de prendre una decisió? Creu que no s'arribarà
sí,
a aquest punt,
cas,
o sí?
Home, és que sí, jo crec que s'arribarà, perquè quan es presenta un escrit d'aquestes característiques, el Tribunal Constitucional, fins on jo sé, no té l'oportunitat de rebutjar-ho de pla. És a dir, si es compleixen els requisits formals, és a dir, si el signa qui l'ha de signar, doncs el que ha de fer el Senat és traslladar aquest conflicte al Congrés perquè aquest en 10 dies presenti les seves al·legacions, i a partir d'aquí tindrà un mes per decidir a qui dona la raó.
I en aquest cas, si ens posem en aquesta situació de que el Tribunal Constitucional ha de decidir què fa amb això, vostè què creu que és el més probable que decideixi?
Jo crec que hauria de decidir, sincerament, que no té raó, que aquí no hi ha un conflicte d'atribucions de cap manera. Una altra cosa és la constitucionalitat de l'amnistia, que com tothom sap ja és controvertida, però no veig jo que el Congrés hagi fet res que li correspongui en exclusiva al Senat. No, això jo no ho veig de cap manera.
Doncs ha quedat claríssim, senyor Xavier Bosch, catedràtic en Dret Constitucional de la UB. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltes gràcies a vostès.
Que vagi bé, bona nit. Arnau, no sé si ha resolt algun dels dubtes que teníem, no? Vull dir que el senyor Bosch deixa claríssim que no existeix aquest conflicte d'atribucions i que en tot cas això s'hauria de resoldre un cop s'aprovi la llei definitiva.
Sí, sí, és que és molt clar i realment pels que sí que llegim sentències, lleis, tot el que això comporta, però tampoc som experts en la matèria, si llegeixes els articles que fa referència al Partit Popular d'aquesta llei, s'entén perfectament que és un tema, aquesta via és una opció per discernir quines competències tenen uns i altres, no per decidir si el fons d'una llei és el correcte o no, si és constitucional o no. Què passa? Que ara el Senat el que diu és, o aquesta via el que obra és per les bones o per les dolentes. Per les bones us preguntarem primer al Congrés si voleu canviar d'opinió, per les males després passarem pel Constitucional sí o sí. Llavors es dona per fet, com deia el senyor Bosch, que això acabarà al Tribunal. Altra cosa és això, fer números i veure fins quan s'allarga una cosa i l'altra.
Laura.
Ah, Déu-n'hi-do. Jo m'agafo aquesta incertesa del senyor Arbós pel que fa a com ha resultat tot plegat i sobretot aquesta casualitat diabòlica dels calendaris, no? Com coincideix aquesta maniobra del Partit Popular amb el calendari preelectoral català i europeu, però sobretot el català. I arribo a la conclusió, a falta de més dades, que l'únic objectiu que té aquesta maniobra del PP és dilatar el procés, és fer soroll, és embolicar, que deia el senyor Arbós, i poca cosa més, perquè no té més recorregut aquesta maniobra. Per tant, doncs jo li veig aquesta intenció de fer soroll, d'embolicar la troca, i m'agafo el que apuntava l'Arnau Mañé al principi, d'aquesta que Vox li havia exigit al PP que fes alguna cosa, no?, que no podia fer. Doncs el Partit Popular està constantment buscant aquest equilibri de distanciar-se prou de Vox com per demostrar que no són el mateix, però a la vegada no allunyar-se'n massa, perquè clar, llavors perd una part de votants important, no? Per tant, jo crec que és tot plegat s'inscriu en aquests moviments partidistes i de fer soroll del Partit Popular.
Susana.
Sí, totalment d'acord, i poc més a afegir ja, no? O sigui, penso que és la primera vegada en la democràcia que sol·licita un conflicte entre dos òrgans com és el Senat i el Congrés. Potser el Miquel em podrà corregir si no és així. El que és veritat és que ja teníem prou dubtes sobre la funció que té el Senat, i en aquest cas sí que una majoria del Partit Popular en aquest moment s'està instrumentalitzant el que és una institució com és el Senat, que no hauria de ser un contrapoder del Congrés i que en aquest moment s'està fent servir així, no? Respecte a les dubtes de la constitucionalitat, ja ho deia l'Arbós, no?, que sí que la llei continuarà, i sobre si això és una maniobra, és un pur artifici del PP. I jo tinc els meus dubtes sobre si realment excedeix el que és la capacitat legislativa del Senat el fet de recórrer ara en aquesta maniobra per part del PP, no? Evidentment també hi ha aquí una intenció de que el debat caigui en ple, no? Qualsevol decisió del Constitucional caigui enmig de la campanya electoral catalana, la qual cosa no és baladí, perquè evidentment el PP sap que això, com deia ara la Laura, no té efecte suspensiu sobre la llei, això no para res, la llei continuarà endavant i això acabarà al Congrés, no? Per tant, això que dèiem, no? Pur artifici realment de col·locar el discurs en un moment força crític.
Miquel.
No, i que és un pas més cap a aquesta processització, no?, de la política espanyola, perquè això havíem vist al Parlament de Catalunya, doncs, quan es va forçar la institució per fer-li aprovar coses que en teoria o que no estava capacitat per aprovar durant els últims mesos del procés i de 2017 particularment, i ara ho està fent el PP. Els mateixos que criticaven el que es va fer a Catalunya i que es feia fer a les administracions coses que no podien fer, pretenen que ho faci el Senat. Per tant, crec que s'hauria de posar una mica davant del mirall al Partit Popular i mirar a veure si les coses que ha criticat en el passat no les està repetint exactament igual ara quan s'està fent una cosa que a ells no els agrada, una cosa que no t'agradi i que políticament no et convingui, i una altra cosa és que la puguis fer.
Jo estic d'acord amb l'Arbós, sí, que es referia en concret al cas Carles Puigdemont, que jo crec que...
Sí, ara hi anirem, això, el cas de Carles Puigdemont i tot aquest procediment també que hi haurà al Parlament i si podria arribar o no a la investidura. Però li volia preguntar, perdó, a l'Arnau, si saps, Arnau, quins són els propers passos ara que se seguiran... Si demà mateix ja es farà algun tràmit o això
demà,
anirà...
Demà el BP registra aquest escrit, aquest anunci que ha fet avui Alicia García des del Senat, per tant s'oficialitza aquesta via del conflicte i per tant s'enviarà al Congrés que la petició formal perquè rectifiqui. Ara mirava l'agenda del Congrés, la setmana que ve no hi ha ple, per exemple. Això ho ha de rectificar el Congrés i per tant ja ens en anem com a mínim un parell de setmanes cap enllà. El que vull dir és que... Passat Setmana Santa, exacte, el ple de 2-3 d'abril, crec que és, una cosa així. El que vull dir és que la resposta del Congrés, la primera resposta del Congrés, tampoc serà immediata, per molt que la intenció del Partit Socialista, del bloc d'investidura de Sánchez, sigui agilitzar tot el que puguin la seva part, tampoc serà fàcil, perquè el Congrés no es reuneix, ja et dic, fins com a mínim d'aquí 15 dies. Llavors... aquest mes que ara plantejava el senyor Bosch es podria allargar fins i tot una mica més amb la resposta del Constitucional. En fi, pas a pas, demà el PP presenta aquest escrit al Senat i a veure quina és la resposta del Congrés.
En tot cas, sí que senta un precedent, no? Que el sí. Senat pugui prendre aquest tipus de decisions davant d'alguna cosa, una llei que ja ha començat a tramitar al Congrés.
És veritat que tampoc tenim molts precedents d'una majoria diferent del Congrés que del Senat, algun moment hi ha hagut, però no és habitual. També és habitual que tot sigui el Senat, tot sigui una catifa vermella, per entendre'ns, o com a mínim un tràmit que no hi ha problema per superar. Llavors, clar, estem en aquest moment inèdit en què el Senat té una majoria absoluta al PP i el Congrés, el bloc d'investidura, el bloc d'esquerres, per entendre'ns, és qui remena les cireres. Per tant, sí, és inèdit aquest, com a mínim aquesta via del conflicte entre òrgans constitucionals, que sembla que cada dia aprenem un concepte nou aquí a Madrid.
Ho anirem seguint. Gràcies, Arnau, que vagi bé. Bona nit.
Fins ara, bona nit, cuideu-vos.
I anem ara també a l'altra qüestió que deia el Joan, no? El catedràtic, el Xavier Bosch, plantejava que sí, que tot i que s'allargui un mes, o com ara deia l'Arnau, una mica més d'un mes, sí que hi hauria la possibilitat que Carles Puigdemont arribés a aquesta investidura al Parlament.
Jo crec que en el cas de Carles Puigdemont... al final tot es redueix a una decisió política, perquè nosaltres ja sabíem, abans que hi hagués aquesta maniobra del PP al Senat, que els catalans votaran el 12 de maig sense que ni tan sols estigui aprovada amb els calendaris anteriors la llei d'amnistia de forma definitiva a les Corts Espanyoles. Per tant, ja sabíem que el moviment que pugui fer Carles Puigdemont, dic el moviment, em refereixo no només a anunciar la seva candidatura a les eleccions catalanes, sinó també a planificar un possible retorn a Catalunya, aquest moviment, aquesta decisió, s'haurà de prendre i maniobrar i fer-la efectiva abans que s'hagi aprovat l'amnistia al Congrés dels Diputats, de forma definitiva, i per tant que s'iniciï aquest període en què els jutges han d'interpretar, dos mesos, en què han d'interpretar com s'aplica la llei, no? Per tant, jo crec que en el cas de la carpeta Puigdemont, per molt que els juristes ens puguin ajudar, no?, a estudiar si realment té una afectació en el calendari d'investidura, si ha de ser el juliol, més enllà o quan sigui, tot es redueix a una decisió política de Carles Puigdemont, que és prèvia a l'aprovació de la llei d'amnistia.
Laura, Susana?
No, com hem parlat abans amb el Joan, m'agradaria que ho expliqués una mica millor això, no? Perquè ho deixes una mica aquí entreveure. Sí, Joan, la decisió política, refereixes a la decisió política que pugui prendre el president Puigdemont.
Sí, jo crec que hi ha una realitat que ja hem viscut en relació a Puigdemont, que és presentar-se com a candidat sabent que no seria candidat efectiu. Això ho vam veure el 14 de febrer del 2021, va ser cap de llista, d'unes eleccions en què jo crec que bona part dels ciutadans de Catalunya sabien que ell no retornaria per molt que fos el primer candidat amb més vots i amb aspiracions, no?, a que hi hagués una investidura. La candidata efectiva era Laura Borràs. Jo crec que hi ha una diferència significativa en relació a l'escenari de fa 3 anys, que és que, a diferència de la petició de Puigdemont, que per ser president el votin, I per tant això pugui alimentar l'escenari d'un retorn a Catalunya.
Ara, la possibilitat ara...
Ara la decisió retorn... jo crec que és políticament, la decisió política. Llavors podem discutir com es pot produir això, però la decisió és a l'inversa.
Tornar.
És a dir, primer ha de decidir Puigdemont si vol tornar, perquè per alimentar la possibilitat de les expectatives electorals. No? I llavors ja discutirem si també hi haurà la figura del número 2 i per tant de candidat efectiu, és a dir, com pot lesionar el calendari de l'amnistia o la seva interpretació en l'hora d'aplicar-la, en qui serà finalment el candidat efectiu de Junts. Però jo crec que la decisió política, que és el més important, l'ha de prendre Puigdemont, i és inversa a la que vam veure el 2017. Recordeu aquell eslògan de "perquè torni el president s'ha de votar el president", i també el 2021, el 14 de febrer.
Sortirem de dubtes, però creieu aquest dijous sobre això?
Jo crec que aquest dijous sabrem que Puigdemont el que fa...
O sabrem només que presenta la seva candidatura.
Exacte. Jo crec que estarem en aquest estadi aquest dijous, però això és elucubrar una mica escenaris, no? Però...
No, anava a dir sobre aquesta primera decisió que apuntava el Joan, que ha de prendre el president Puigdemont. La setmana passada, si no m'equivoco, el seu advocat, Gonzalo Boye, va ser molt taxatiu, dient que s'arriscava la detenció, que aquest cop sí, estava disposat...
Això forma part de l'espectacle, també.
Sí, 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 però...
Sempre i quan estigués en disposició de dictar la investidura i per tant, si voleu que torni el president, voteu el president, i això, Joan, ja ho hem vist dues vegades.
Però ja d'entrada és un plantejament diferent, és un pas endavant respecte al 14F, si el prenem com a referència. Eh?
Bueno, és que aquests guions s'han d'anar perfeccionant, no, perquè si no enganxen.
És veritat que el propi Puigdemont ha jugat a l'equívoc, no? Perquè si ho recordeu, en aquelles declaracions que fa la setmana passada a Estrasburg, quan diu que li faria, crec que ho diu així, molta il·lusió. Sí. Ser en un debat d'investidura al Parlament.
No va dir ser correcte, el candidat.
Correcte, no? I això, per exemple, doncs hi ha molts expresidents que assisteixen als debats d'investidura, no? Artur Mas n'és un, i ho fa des de la tribuna, no? Jo crec que ara som en l'estadi de la decisió política, que aquest dijous coneixerem això. Crec que en la línia de que aposti per presentar-se a les eleccions catalanes i no a les europees.
Home, sí, seria una sorpresa, no?, que s'organitzi un acte.
Exacte.
A Elna, mm-hmm, no?, un lloc tan simbòlic, sí, com sí, aquest, sí, per dir que finalment no és candidat, no?
Sí, sí, sí.
I que no estaria malament que, a part de dir si es presenta o no, que expliqui què vol fer, perquè Junts en aquest moment té un, m'atreviria a dir, un magnífic candidat, és a dir, un magnífic am electoral, que pot ser Carles Puigdemont, però no té partit, perquè el partit té pendent l'enèsima reforma interna per ordenar, diguem, les seves estructures, no té programa electoral, perquè hi ha dies que veiem aquest Junts de que, no, que vol pactar al Congrés, però hi ha dies que veiem aquest Junts que vol ser tan exigent que finalment no pacta res, i inclús m'atreviria a dir que té un corpus ideològic que realment d'una buidor que crida l'atenció, perquè a mi, per exemple, em costa veure Carles Puigdemont muntant un míting defensant la supressió de l'impost de successions, que és el que ha demanat últimament Junts per Catalunya al Parlament. Un president que quan va governar no només no va treure aquest impost, sinó que el defensava. Per tant, té molta feina Junts per Catalunya, i sospito que per més que vulguin muntar la campanya al voltant única i exclusivament de Puigdemont i del seu eventual retorn, se'ls demanarà més coses.
Sí, el que passa que perds de vista una cosa, Miquel, em penso jo, que és que si tu centres tota la campanya electoral de Junts amb l'actiu del Puigdemont, sigui candidat, suposadament com serà, acabi tornant o acabi no tornant, acabi sent president, acabi no sent president, evidentment el discurs el centres en la repressió, suposadament, de l'Estat. Per tant, tota la resta del programa decau.
Sí, sí, però haurà d'anar un debat per entendre'ns. O dos, potser, no? A un candidat se li pot demanar què pensa fer si és president el dia següent, a part de declarar, o no la independència.
Hi ha alguna cosa més, ara mateix hi ha alguna cosa més a Junts que no sigui l'actiu Puigdemont? Aquesta és la gran pregunta.
No, però hi ha una paradoxa sobre aquesta campanya electoral que encara no ha arribat i que ja comença a ser molt llarga, però hi ha una paradoxa molt important.
Falta un mes i una setmana perquè comenci la campanya.
Imagina't, precampanya, doncs. Però que jo crec que som en un moment en què, diguéssim, fins i tot el més independentista, no? Militant independentista, assumeix que en el curt termini no hi haurà un escenari, fins i tot de votació, en un referèndum pactat. Val? I per tant, que jo crec que som davant de les primeres eleccions durant molt de temps en què a Catalunya es pot discutir sobre el model de país, o es discutirà sobretot sobre el model de país més enllà del conflicte territorial, del conflicte polític amb l'Estat. No? I la paradoxa és, estant en aquest estadi polític a Catalunya, el factor Puigdemont, el que pot fer és arrossegar les eleccions a un altre escenari, que és el que persegueix Junts. I, efectivament, més enllà d'aquest globus, no? Com diu en Miquel, Junts té moltes coses a definir. Té coses a definir, per exemple, sobre el paper de la seva presidenta, Laura Borràs, ara mateix en una situació molt estranya per la sentència i la condemna judicial. Té decisions a prendre sobre el número 2, ha sonat molt el nom de Josep Rull en les últimes setmanes, també el de Míriam Nogueres. Té decisions a prendre sobre, com diu en Miquel, el corpus ideològic, no? És a dir, Junts és un partit de centre-dreta, ho ha de definir d'alguna manera, no? I hi ha molts elements per definir on et situes ideològicament, no? I en funció de com es situï, també, doncs, hi ha una competència electoral a fer. A mi em sembla, per exemple, que en els últims mesos que Junts hagi posat sobre la taula la carpeta de la immigració, doncs, home, és una manera d'enfocar, no?, cap on, diguéssim, hi ha una sèrie de votants que veu perillar, no? M'imagino, no?, els que són molt a la dreta de l'aspecte polític català, no? Hi ha moltes decisions que ha de prendre el partit i ara mateix no les té resoltes, i és veritat que Puigdemont els ajuda a posposar tots aquests debats.
Doncs anirem sortint de dubtes aquestes properes setmanes a mesura que comenci la campanya oficial, tot i que aquesta pre-campanya podríem dir que ja ha arrencat des de la convocatòria anticipada d'eleccions pel 12 de maig. Les 9 i 20 minuts, fem una pausa i ara de seguida seguim amb la tertúlia del 9C.
9C amb Anna Ballonesa.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC, que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
9 i 23 minuts, ara de seguida us preguntaré també per tot aquest conflicte que ja fa dies que arrosseguem entre els funcionaris de presons i el govern, però abans, res, molt ràpid, també m'agradaria comentar aquesta proposta avui de nou finançament de Catalunya, que el govern, la Moncloa, el govern espanyol ja ha dit que no, perquè o tot igual per totes les comunitats autònomes o res de res, però us volia preguntar com veieu que aquesta proposta arribi ara, en aquest moment, un mes i mig abans d'unes noves eleccions anticipades, quin sentit té aquest nou model de finançament, que és veritat que ja se n'havia parlat i que segurament s'havia de constatar aquesta presentació oficial, però això quedarà evidentment en paper mullat.
És el que deies abans d'anar a publicitat, no? Aquesta pre-campanya electoral que ha començat ja fa uns dies i que sembla que ja els té a tots jugant a aquestes cartes. I tant de bo aquesta campanya, aquestes eleccions servissin per marcar, per definir els objectius de país. que jo crec que malauradament fa molts anys que no hi ha un debat a fons sobre cap a on va el país pel que fa als grans temes, no? Doncs que són els grans temes d'un país. El que passa és que em temo que, com parlàvem abans, doncs tot quedarà tapat per altres debats. Però vaja, tant de bon és per aquí. Benvingut sigui aquest debat sobre el finançament, aquest plantejament. Llàstima que jo crec que ara mateix no té moltes opcions de prosperar.
Susana.
Sí, campanya electoral, evidentment, és un altre discurs per col·locar campanya, o sigui, per dir aquí nosaltres anem amb aquesta bandera. És una bandera que ja havien aixecat abans i que també està junts, i és més, és una clocada d'ull també en un sector empresarial que ara mateix veu bé la possibilitat d'un pacte fiscal, un pacte federal, algun canvi en el sistema de finançament, i sobretot que aquestes inversions que se'ns reconeixen a Catalunya per part de l'Estat doncs vinguin amb tota la seva plenitud, no? Per tant, és un discurs encertat, però que cau en plena campanya electoral. Ja ha rebut la llufa per part del govern central, que sí que és veritat que això ha estat a les converses entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista en el debat de pressupostos, però evidentment això no es tanca ara ni volent. És més, després també caldrà veure quina és la posició del PSC respecte a això, perquè una cosa és explotar, no?, allò, exaurir tot el que dona de si l'Estatut, i l'altra cosa és plantar-se amb un pacte que pugui ser més a la Basca o a la Navarra, que això és el que sempre s'ha dit que no, perquè evidentment hi hauria d'haver unes condicions de solidaritat que en aquest moment no estan ni definides.
Miguel.
Sí, no, el d'avui és un acte necessari, però que arriba deshora, perquè el teníem previst de feia moltes setmanes, sí. I inclús em consta que la setmana passada el govern va estar plantejant-se la conveniència o no de mantenir-lo en l'agenda, de canviar-lo, de canviar el format. Se li ha donat aquest format, diguem-ne, més electoralista, no podem negar-ho, però s'ha optat per fer. I ara aquí el dubte és a dir, efectivament, tant Junts com Esquerra, en les seves negociacions pels pactes que va tenir amb el PSOE, la paraula finançament singular apareix d'alguna manera o d'una altra amb diferents variants. I per tant, el PSOE doncs ha de respondre d'alguna manera aquesta singularitat del finançament. Vol dir això un model a la basca de recaptació de tots els impostos o no? Jo crec que el punt de trobada amb el PSOE pot ser-hi, no ara, en campanya electoral, per suposat, però pot ser-hi per la via de finançar millor les competències singulars que té Catalunya, que en té, que ja estem veient a les presons, un problema doncs que no és només econòmic, però també és econòmic. Els Mossos d'Esquadra és l'altra competència singular que té Catalunya i que està històricament mal finançada. Per aquí pot haver-hi una via de trobada. Per què? Perquè el PSOE podria argumentar que està finançant unes competències que té Catalunya, com altres comunitats no les tenen i per tant no necessiten aquests diners, i que no s'està donant un tracte de favor a Catalunya, simplement s'està finançant uns serveis que necessiten els seus ciutadans. Aquí podria haver-hi un desllorigador. Ara, insisteixo, a 2 mesos d'unes eleccions, evidentment això no passarà.
Sí, sí, és el que deia en Miquel, està fet a deshora. És veritat que l'encàrrec d'Aragonès a la consellera d'Economia per fer una proposta singular de Catalunya ve del novembre. I és veritat que el govern tenia pensat plantejar això com un recorregut del tram final de la legislatura. L'avançament electoral això ho destrueix, i avui es converteix en un acte electoralista, a més amb molt poc recorregut, perquè jo crec que tothom sap que és posar el paper sobre la taula, la proposta catalana, sabent que a Madrid no hi haurà resposta, perquè evidentment el PSOE ara, en un clima preelectoral, no intentarà una negociació d'aquest tipus, ni hi haurà un consens de cap tipus sobre aquesta qüestió, no? El concepte que es presenta avui és el del concert solidari. No és tan diferent del que va plantejar Artur Mas en el pacte fiscal quan governava Mariano Rajoy. La diferència de llavors és que hi havia un govern del PP en què no feien falta els vots dels partits sobiranistes, i ara els vots dels partits sobiranistes sí que fan falta al Congrés dels Diputats si el PSOE vol que hi hagi una legislatura llarga. Per tant, alguna cosa hi ha a negociar, no ara, abans de les eleccions a Catalunya, si després potser en la línia del que deia en Miquel, no? El discurs de fons, la proposta de fons, jo crec que és compartida per una àmplia majoria de la societat catalana. I li permet a Aragonès, en un clima preelectoral, singularitzar-se del PSC, que aquest cap de setmana va fer el seu congrés, sí. No? I parlava d'un finançament just, que no presentés privilegis davant de l'Estat, no? Per tant, en una negociació que sí, és bilateral, però no amb una categoria de singular, no? Jo crec que el que es presenta avui, pel que pretén Esquerra i el govern, és diferenciar-se del PSC en plena precampanya.
I al marge d'això també, el que us comentava al principi, no? Amb tota aquesta olla barrejada barrejada amb tots aquests elements. Ara fa una setmana que n'ha sortit un de nou, que segurament el govern no esperava que sortís de cap de les maneres, que és aquest conflicte amb els funcionaris de presons. Demà, dimecres, farà una setmana que aquest pres va assassinar a una cuinera de la presó de Mas d'Enric al Catllà, al Tarragonès, i des d'aleshores que hi ha aquest bloqueig a les presons i aquest diàleg que no es produeix de cap de les maneres. De moment, demà, sembla que els funcionaris han optat per no seguir amb aquests bloquejos i manifestar-se a plaça Sant Jaume, però veurem això fins quan s'allarga, perquè avui també sentíem alguns testimonis que deien que evidentment aquesta situació és insostenible també pels presos, que ja fa molts dies que viuen en una situació, en unes circumstàncies que no són les habituals que tenen a la presó, on ja aquesta pena evidentment de llibertat s'hi sumen moltes altres restriccions. Dèiem que hi havia presos que feia molts dies que pràcticament no podien sortir d'aquestes cel·les, que moltes vegades també són compartides i que només els hi portaven el seu àpat, els seus medicaments, i no poden fer moltes de les activitats que tenen programades. Com veieu aquest conflicte, que ara ja fa molts dies que està encallat i que no se cedeix ni per una banda ni per l'altra?
És una crisi en tota regla, no? I que no s'hauria de trigar gaire més a resoldre, i en aquest cas crec que qui té la responsabilitat de fer tots els passos possibles per resoldre-la és clarament el govern. Crec que era un article d'avui de la Maica Navarro i del Toni Muñoz que feien punt per punt, no?, preguntes i respostes. Sí. M'ha cridat molt l'atenció en positiu que expliquessin tots dos que la reacció per part dels interns i per part dels familiars dels interns després de tants dies de bloqueig i de renunciar als drets que tenen dins de la presó sigui de comprensió davant de la protesta dels treballadors de les presons. Evidentment, és un cas gravíssim, no havia passat mai, crec que en democràcia, que hi hagués un assassinat d'un treballador d'un centre penitenciari, i que a més ha servit per destapar una situació que ara que estem escoltant tant a funcionaris de presons ens n'adonem que era crítica ja i que s'estava arrossegant de fa molt de temps, i que quan parlen de agressions constants i de situacions constants, diàries de perill en el seu dia a dia, en la seva feina, en la seva rutina, doncs mereixia que s'hagués abordat abans. No s'ha fet abans, s'ha arribat a aquesta situació desgraciada, per tant ara sí o sí s'ha de resoldre.
Susana, sí, sí. Una peça que també crec que signava l'Esteve Giral, per ser justos, sí. La Maica, el Toni i l'Esteve.
I l'Esteve, home, és que són tres tòtems.
No, aviam, el que s'ha demostrat és una incapacitat per tancar un conflicte que ha sobrevingut de forma imprevista, no?, al govern en el pitjor dels moments. Això és veritat. O sigui, el manual de política diu que has de tenir diligència quan t'apareix un conflicte, i més com aquest, que és un conflicte tan sensible. Jo penso que això, que ha faltat molta mà esquerra o fins i tot mà dreta, no sé com dir-ho, però també és veritat que em dona la sensació de que el conflicte s'acabarà apaivagant. De fet, demà hi ha la manifestació i els sindicats ja han dit que tothom tornarà a treballar, perquè hi ha la manifestació per pur esgotament. Ja ho apuntàveu, no?, aquí també. És una situació insostenible, no pots estar dies i dies i dies i dies i dies amb aquest conflicte bloquejat i sense tenir una resposta clara de l'administració. I també hi ha una altra cosa que pot arribar a ser preocupant, que és el fet que sí que és veritat que aquest és un conflicte que es covava des de feia molt de temps i que ara ha esclatat, però fins a quin punt altres sectors que puguin tenir també aquesta sensació d'indefensió, o aquesta sensació, que són molts en tota la societat catalana, doncs puguin tenir un comportament similar, i en un moment que això sigui com un polvorí que faci que altres sectors, ho hem vist amb els pagesos, hem vist amb la pagesia, doncs ara ho hem vist amb els funcionaris de presons, però demà no sabem què pot passar, no? Per tant, diligència, que és la que ha faltat, i esgotament, em penso jo, dels sindicats, que farà que la cosa vagi de baixa, uh-huh, sense que s'hagi resolt.
Miquel, sí, creus que resoldrà al final també, com diu la Susana, per esgotament?
Les mobilitzacions no es poden mantenir sine die, i ho sap els governs i les administracions, ho saben sempre, sobretot quan aquestes no estan organitzades de manera vertical, com són aquestes noves mobilitzacions que ens estem trobant, perquè això va passar amb la pagesia, uns pagesos que ja no se senten representats pels seus sindicats o pels sindicats tradicionals de la pagesia, va passar amb les infermeres, recordem aquest bolet que va aparèixer d'un nou sindicat, que l'administració es va quedar paralitzada davant d'un nou interlocutor que no sabia com tractar-hi, i al final doncs van aconseguir les seves coses, amb els mestres també ha passat, i ara passa amb els funcionaris de presons. Però és que qui escobava, quan dius que això escobava feia temps, és que jo recordo quan el 2021 portàvem molts mesos parlant de la pandèmia i de les residències d'avis, però també parlàvem de coses una mica més, no sé si dir-ne banals, i que ningú se m'enfadi, com de les terrasses i de si podíem anar una de cap de setmana a Salou o a Sant Feliu de Guíxols i les comarques i els tancaments perimetrals. A les presons s'estava covant allà sí una autèntica crisi que ara estem pagant, perquè les restriccions entre les presons van ser brutals, brutals i molt llargues. I a més, com que hi havia altres urgències en aquesta societat que les acabo d'enumerar, diguem-ne, sembla que les presons no van quedar allà sempre, i van trigar molt, molt temps a recuperar la normalitat de les visites, de les sortides, de les activitats, i això va fer un impacte tremendo sobre la salut mental de molts presos, i crec que això encara ho estem pagant i encara no ho hem avaluat d'una manera suficient.
Joan.
Sí, estic molt d'acord amb les coses que s'han dit a la taula, i per incorporar algun element més, jo crec que el govern, tot i que puguin caure les mobilitzacions, jo crec que el govern diguéssim, hauria de ser constant per intentar solucionar les mesures de fons, no?, que hi ha en aquest conflicte obert. I el més clar que traslladen, no?, els funcionaris de presons és la qüestió de la seguretat. Però de la mateixa manera que el govern ha de tenir una responsabilitat, segurament la principal responsabilitat, com deia la Laura, en la resolució d'aquesta crisi, jo crec que també seria un error que els sindicats, primer, no intentessin dialogar, és el que hem vist fins ara, que no s'ha dialogat amb el govern, però sobretot que no comencéssim el camí per la via del populisme punitivista. És a dir, que jo crec que el sistema penitenciari, la política penitenciària d'aquest país ha evolucionat d'una manera positiva amb el concepte de medi obert, que això ha de ser compatible amb la seguretat dels funcionaris de presons, sens dubte, però el que no podria ser és que un fet d'aquesta gravetat, d'aquestes característiques, com un assassinat en una presó catalana, ens porti a un retrocés en el concepte, no?, tant de reinserció com de política penitenciària, no? I per la via punitivista, de dir, escolta'm, més mesures per combatre les agressions de manera física, un retorn al concepte de cel·la i no a l'evolució que hem vist als centres penitenciaris, doncs no sé si és el camí. Per tant, és evident que qui ha de posar les forces al govern, en primer terme, però jo crec que també des dels funcionaris de presons i els representants sindicals que tinguin, els antics i els nous, hi ha d'haver una reflexió sobre que el camí no pot ser només per la via punitivista. Segurament aquí han xocat moltes coses.
Depèn del pres, clar. És que el problema és fer una política amb tiralínies. Vull dir-te que en principi el que has de fer és intentar tenir un objectiu que pot ser el de la reinserció, però evidentment poder ser prou flexible, sí, com per corregir el tiro en el moment en què consideris.
Segurament,
si no
Susana,
té
el que
cap
va fallar,
sentit
el que va
una
fallar,
persona
el que
amb un delicte de sang que va matar ganivetades a una dona, el posis a la cuina on està ple de ganivets, o sigui, això
és
no sé amb quina lògica entra.
És el gran interrogant que no
i això no vol dir qüestionar la reinserció. Atenció, és que potser la reinserció no val per tots els presos.
És evident que han fallat coses, no? I acabo de seguida. Han fallat coses perquè si es produeix l'escenari, i s'ha produït, que tu descrivies, aquí hi ha un error, hi ha un error manifest, no?
Però sis dies després de que hagin passat aquests fets, no creieu que s'hauria d'haver donat alguna explicació de què és el que va fallar? Perquè a hores d'ara se sap què va passar i el resultat, però exactament si aquella persona no hi havia cap funcionari controlant o si hi havia hagut incidents anteriors, tot això són dubtes que gairebé una setmana després no s'han resolt.
Jo crec que d'una part s'han d'assumir responsabilitats pel fet, no?, d'aquesta gran pregunta que tots ens fem, que com pot ser que una persona amb una condemna per un delicte tan greu com és una agressió, un assassinat amb arma blanca, amb un ganivet, acabi en una cuina on efectivament té accés a ganivets, i no només això, sinó que és un dels espais de treball dins dels centres penitenciaris més preuats per totes les condicions que té. Però jo crec que més enllà d'aquest cas, el que s'ha obert, no?, el meló que s'ha d'estar ara va més enllà del punitivisme que apuntaves, Joan. Jo crec que el que demanen amb més força els treballadors de les presons té més a veure amb la seguretat, amb un canvi en la conducta, amb el perfil dels interns en els últims anys, que pel que expliquen dona peu a moltes situacions amb molta més agressivitat, i una falta de personal, és a dir, que s'han d'adaptar els protocols, que s'ha d'adaptar la plantilla dels treballadors de les presons a aquesta nova realitat que hi ha a les presons. Jo crec que va més per aquí.
Segurament les polítiques,
tot i que és molt complex,
les polítiques laborals que s'apliquin a les presons ara mateix, segur que repartiran en la seguretat dels funcionaris de presons, segur. I això passa per nous recursos, està clar.
Miquel, no volies afegir res més,
No, i que també, jo crec que també, i això és segurament la part menor del problema, però que tampoc es pot obviar, i és que de la mateixa manera que hi ha un creixement de les polítiques d'extrema dreta o de sentiments, diguem-ne, que cal endurir determinades polítiques, doncs segurament també en una part, i dic una part petita, però que també existeix dels funcionaris de presons, doncs que volen endurir totes aquestes polítiques, perquè això entronca amb un sentiment que no és menor dintre de la societat, doncs, de que per determinats criminals s'han de podrir a la presó, i això és una cosa, diguem-ne, més popular del que pot semblar a priori quan ara ho plantegem aquí en una taula on s'està parlant de reinserció. Això també existeix, aquest sentiment, i hem de procurar que incidents com aquest no donguin peu a un incident lamentable que no havia d'haver passat i que no s'ha explicat, i que no pot ser que algú que té un crim de sang amb un ganivet estigui a la cuina amb un ganivet, però hem de procurar que aquesta cosa no contamini a la resta de polítiques que
sí que passa és que no és una cosa, crec, excepcional, perquè avui, per exemple, aquest matí al Món RAC1 han entrevistat la mare d'un jove que està empresonat per un cas d'homicidi, que ara mateix no està treballant a la cuina, però sí que hi havia treballat. Em sembla que fa pocs anys que està a la presó, uns 3 anys, encara n'hi queden forces més. Té una condemna de 17 anys de presó, i la mare explicava que el seu fill havia estat treballant a la cuina i que se seguia un procediment força estricte, que havien de demanar permís per agafar un ganivet, és a dir, no tenen accés obert a totes les eines que hi ha en una cuina, sinó que s'ha de demanar permís per cada ganivet o per cada estri que es fa servir. El funcionari ha de demanar permís i després ha de comprovar que el retorna a aquest lloc. Vull dir que tampoc el que ha vingut a explicar avui aquesta mare és que no és un accés lliure a tot el que hi pugui haver, a tots els elements perillosos que hi pugui haver en una cuina. Que potser també això s'hauria d'haver explicat com funciona exactament i quina tasca es fa i si és tan perillós o no que una persona amb un delicte de sang pugui treballar en un espai com és la cuina.
Clar, però és que això lliga amb el que comentava el Miquel, d'aquesta part de la societat que considera que s'han de podrir a la presó, no?, de certs delinqüents, és que vivim d'esquenes a la presó. És que la presó fa nosa. El que passa a la presó no ho volem mirar, no ho volem veure, i això fa que hi hagi un gran desconeixement també sobre quina és la funció que té la presó, no? Què vol dir reinserció? Per què les persones que cometen un delicte van a la presó? Jo crec que falta molta pedagogia per a tothom, per mi la primera, per entendre-ho millor i llavors per poder valorar millor situacions com les que ens estem trobant amb aquestes reivindicacions de la gent que hi treballa.
Quatre minuts i arribarem ja a 9:45 de la nit. Fem una pausa i canviarem totalment de qüestió. Hem dit que al final del programa parlaríem amb el Martí Oliveres de com s'espera que sigui aquesta primavera i també parlarem de sequera, perquè s'acosten ja aquests mesos d'estiu. Avui hem dit que els càmpings de Catalunya demanen també mesures, poder posar dessalinitzadores, per exemple, per poder omplir les piscines. De tot això en parlarem avui per acabar la tertúlia del 9-100.
RAC 1.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem!
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai.
L'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
La Villarroel? És aquí, corre, Elin, que començaran sense tu.
És que no entenc per què van al teatre a parlar amb uns desconeguts. No sé qui són ni què volen. Els coneixes tu, potser? Ets massa confiat, Geljarn.
Ah, hòstia, Elin, el teu nom surt al cartell.
Ho has de fer. Està bé, una vegada més em sacrificaré, però tu ho hauràs de fer amb mi.
Que sempre guanyes.
Perquè tinc raó.
David Verdaguer és Elin, una comèdia dirigida per Pau Carrió sobre perdedors que aprenen a guanyar sense el permís de ningú. Elin, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la Villarroel.com i a promentrada.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Un lingot d'or. Or amb diamants. Joies d'or. Or de 24 quirats. Monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 46 minuts, avui per acabar, com dèiem, la tertúlia del no ho sé, canviarem absolutament de tema per parlar d'aquest inici de la primavera, que ara de seguida vindrà el Martí Oliveres i ens explicarà com es preveuen aquests propers mesos. També farem un resum de com ha estat aquest hivern, que ja us dic que el resum no és gaire positiu, però també volíem parlar precisament d'una de les conseqüències de que aquest hivern hagi estat tan sec, que és la sequera i de totes les restriccions que comporta. Avui la Federació de Càmpings de Catalunya, per exemple, ha portat aquest decret de sequera a la justícia perquè demanen al TCJ que obligui el govern que els doni alguna alternativa al tancament que ara tenen de les piscines. També, d'altra banda, avui els hotels de Barcelona hem sabut que volen una dessalinitzadora per poder omplir les piscines, que és una petició que ja havien fet també alguns hotelers de la Costa Brava. És una informació que publicava avui El País i que diu que el Gremi d'Hotels i l'Ajuntament estan treballant ja en aquesta proposta dels hotels. Per parlar-ne i també per entendre una mica més com funcionen aquestes dessalinitzadores a les que últimament en parlem tant, tenim en línia el Josep Andreu Clariana, que és enginyer de Ports i Camins, és expert en aigua i també és exdirector de l'ENS d'abastament de l'aigua Ter Llobregat. Senyor Clariana, bona nit.
Bona nit.
D'entrada li volia preguntar si ens pogués resumir una mica com funciona tot aquest procés per dessalinitzar l'aigua. Quin és el procediment que es fa servir? És a dir, es capta aquesta aigua directament del mar? Se li fa algun tractament? Com funciona això?
Mira, dessalinitzar l'aigua de mar és un procés de tractament llarg i complex que utilitza tecnologia avançada i que té diferents etapes. El procés de tractament està constituït per una sèrie de fases que comencen per la captació de l'aigua del mar. Per exemple, a la planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat, doncs agafa l'aigua a 30 metres de fondària i a 2 quilòmetres de la costa. Aquesta aigua es bombeja fins a una estació de bombament que està a la platja, i des d'allà, a través d'unes canonades que tenen 3 quilòmetres de llarg, es porta a la desalinitzadora. La desalinitzadora és una instal·lació força gran i que té una sèrie de processos que comencen pel conegut com a pretractament, que és una ultrafiltració, que ja ho diu el nom, que és una filtració bàsicament amb sorra o amb carbó, que el que fa és eliminar les partícules suspeses. Un cop s'ha fet el pretractament, que ja ho diu la paraula, primer hi ha un tractament, i després la part més important de la desalinització és el conegut com a sistema d'osmosi inversa. Aquest sistema desalinitza l'aigua procedent del pretractament mitjançant uns elements que s'anomenen membranes, que és la part fonamental d'una desalinitzadora, que el que fa és bloquejar el pas de les sals. Aquestes membranes són uns elements, com deia, fonamentals pel tractament de la desalinització, que deixen passar l'aigua a través seu i que retenen els sòlids i altres partícules. Un cop s'ha obtingut aquesta aigua, hi ha una altra fase, la fase següent, que s'anomena de post-tractament, que ja ho diu el nom, que consisteix en que per arribar als estàndards d'aigua potable, perquè la gent la pugui veure, aquesta aigua se li ha d'afegir uns minerals, perquè l'aigua no té els minerals adequats.
Si no, seria com l'aigua destil·lada, no? Entenc que no es pot beure.
Sí, és una aigua que necessita que se li afegeixin uns components, que són el carbonat càlcic i l'hipoclorit sòdic. Això és per complir els cànons perquè l'aigua sigui potable. Després hi ha una fase que és aquesta aigua tractada s'ha d'amagatzemar en uns dipòsits. A la planta del Prat aquests dipòsits no hi són, i aquesta aigua es bombeja 12 quilòmetres aigües amunt cap a les instal·lacions de Sant Joan d'Espí. I allà hi ha dos dipòsits de 50.000 metres cúbics que el que fan és posteriorment distribuir-se. El tema de la captació, que m'havia oblidat, a la planta del Prat, doncs està a 30 metres de fondària i a 2,2 quilòmetres. A la Tordera, que és l'altra desalinitzadora que hi ha aquí a Catalunya, doncs no està tan lluny, està a 800 metres. Aquí lo important de saber, perquè hi ha diferents sistemes de captació, però amb això no m'extendré, doncs lo important és veure a quin lloc s'agafa l'aigua perquè hi hagin menys contaminants i l'aigua sigui de millor qualitat.
D'acord. Anava a dir, queda clar que tot el procés és força llarg, però em sabria dir, des de que es capta aquesta aigua fins que se li fa aquest postprocés, quant de temps pot passar? Això es fa en qüestió de minuts, d'hores, en un dia, o quan triga?
No, aquí aquesta pregunta no et sé dir exactament el temps, però requereix una sèrie de minuts i hores, no, jo crec que necessiten més aviat un temps llarg, perquè la instal·lació...
Digui'm.
La instal·lació té unes dimensions molt importants i els processos, doncs, bueno, doncs no són... és a dir, quan triga a obtenir l'aigua desalinitzada? Aquesta dada, concretament aquesta dada, doncs jo no
cap
et puc
problema,
donar el número
problema.
Per no dir una cosa que no és.
No, li volia preguntar, que clar, vostè m'està parlant de grans plantes desalinitzadores, però ara ho dèiem, que hi ha hotels, per exemple, de la Costa Brava, o també ara els de Barcelona, que plantegen comprar desalinitzadores més petites per poder, per exemple, omplir les piscines. M'imagino que aquí el procés és una mica més ràpid, no?
Bueno, el procés important per obtenir aigua potable perquè la gent el pugui veure, lo fonamental és que passi per un sistema d'osmosis inversa. Tots aquests vehicles portàtils doncs tenen que tenir un bon sistema. Si el sistema d'osmosis inversa, que és el que fa que separa l'aigua de la sal de l'aigua, doncs té que tenir aquest procés, que és fonamental. És a dir, la sal de l'aigua, la sal que està dissolta a l'aigua, no s'elimina en processos convencionals. Únicament es pot eliminar si passa pel procés aquest anomenat d'osmosis inversa, que té aquests elements que comentava, que són les membranes. Evidentment, estem parlant de magnituds diferents, és a dir, una cosa la desalinitzadora a Barcelona, que tracta 60 hectòmetres cúbics any, i l'altra és aquestes plantes mòbils, que evidentment tractaran una quantitat molt inferior. Però per mi lo important d'aquestes plantes és què es fa amb el rebuig. Aquesta és una de les claus.
Amb la sal que queda, vol dir?
Correcte, correcte. Perquè la gent tingui un ordre de magnitud, si tu agafes, perquè es quedin al cap, si agafes 100 litres d'aigua salada captada per tractar-la, només 40, el 45% es transforma en aigua potable. L'altre 55% és salmorra. Què vol dir la salmorra? La salmorra és el rebuig del procés. És l'aigua que surt amb molta salinitat.
I això què passa? Aquesta es torna aigua... a tirar al mar una altra vegada o què se'n
fa? Això el que s'ha de fer és tenir cura, doncs, perquè en funció de com es llenci, sigui al mar, sigui al riu o sigui clavegaram, perquè aquestes instal·lacions mòbils, doncs, bueno, tractaran, però després s'ha de veure a on s'aboca. Si el rebuig va al riu, ull, perquè afectarà la vida de les espècies, bueno, s'ha de tenir en compte. Si aquest rebuig va a clavegaram, el clavegaram normalment va connectat, aquesta aigua acaba a les depuradores. Les depuradores tenen el seu sistema de tractament i s'ha de tenir en compte la salinitat. Si aquesta salinitat és petita, doncs en teoria no ha d'haver problemes. Però si la salinitat és gran, les plantes depuradores poden tenir problemes de salinitat. Per tant, s'ha de tenir molt en compte què es fa amb el rebuig.
I vostè veu sostenible, per tant, que els hotels doncs, vagin posant desalinitzadores portàtils?
Mira, jo el que tinc clar, que el problema de l'aigua, aquí lo important és garantir el subministrament d'aigua potable. Per garantir el subministrament és una suma de moltes coses, de les aigües superficials, de les aigües subterrànies, que són els pous, de les desalinitzadores i de l'aigua regenerada. Quan a mi em pregunten la desalinitzadora la solució, la meva resposta ho tinc clar. És una solució, és una part de la solució. Perquè es faci en compte una idea, l'àrea metropolitana tracta 10 metres cúbics per segon i la desalinitzadora a Barcelona només en dona 2. D'aquí la importància de que totes les aigües sumen. Per tant, totes les solucions són bones, no hi ha una única solució, doncs perquè és una suma de molts components.
Ha quedat claríssim, doncs, Josep Andreu Clarian, enginyer de Ports i Camins, expert en aigua. Moltíssimes gràcies també per atendre'ns aquesta nit al 9C. Bona nit, que vagi bé.
Bona nit, moltes gràcies.
Bona nit. A veure, volíem parlar, a banda de les desalinitzadores, perquè se'ns acaba el temps, de tota aquesta situació de sequera, l'ha provocat en gran part aquesta manca de pluja que hem tingut aquests darrers mesos, i per això li hem demanat al Martí Oliveres que vingui aquests últims minuts de la tertúlia. Martí, bona nit de nou.
Bona nit.
Pel que fa, ara després parlarem si de cas de la primavera, però pel que fa a l'hivern, podríem dir que ha estat un dels pitjors en el sentit d'altes temperatures i poca pluja, no?
Sí, sí, un hivern càlid i sec, de fet, ens estem acostumant a aquests hiverns, gairebé no hiverns, molts migdies, en el cas de Barcelona, doncs amb mànigues de camisa, és habitual ja acostar-nos a superar els 20 graus, i tenim dos rècords interessants a comentar. Ha estat l'hivern més càlid de la història a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, i a l'Observatori Fabra de Barcelona. I
des crida que molt tenen dades, no?
Exacte, des que tenen dades, en el cas de l'Ebre des del 1905, i en el cas del Fabra aquí a Barcelona des del 1914, però ha estat el segon més càlid a Tivissa, a Vinebre, Flix, també al Pont de Suert, que és una localitat pirinenca, o també a Vic, a la capital d'Osona. Temperatures altes acompanyades d'un dèficit de precipitació molt marcat al conjunt del país, sobretot Girona i Barcelona, per tant, d'aquí a que s'hagi agreujat la situació a les conques internes, però en canvi hem tingut una excepció, un hivern que l'hem de qualificar de fins i tot plujós, al Pla de Lleida, a la zona del Segrià. A Lleida ha anat arribant aquesta pluja testimonial, però sí que ha fet doncs, que ja de per si és una estació seca amb la boira, com sabeu, i amb el fred, aquest anticicló no permet l'arribada de pluges, però aquest hivern sí que no s'ha comportat de la mateixa manera, hi ha hagut una mica menys de boira, i això també ha permès que arribessin aquests fronts atlàntics i han anat sumant alguns litres, però és l'únic racó del país que l'hivern no ha estat sec, sinó que ha estat plujós. Per tant, ens acostumem amb aquesta dinàmica de temperatures altes, acompanyades de ratxes seques, quan cau aquesta precipitació es concentra en poc temps, i després tenim aquestes pujades de temperatures que també albiren una primavera que ja estem ensumant des de fa dies.
Queda clar, per tant, que ha estat un hivern molt complicat, veurem si això és la tendència que ens hem d'acostumar a partir d'ara, però, pel que dèiem, d'aquí a res, 4, 5, 6 hores comença la primavera, mal comptades, què ens espera? primavera? Què ens ha d'esperar aquesta primavera, Martí?
Doncs pel que fa a temperatures per sobre de la mitjana, tant abril com maig i juny, per tant, temperatures altes, això vol dir que tindrem episodis de calor de màximes que si ja han arribat als 26-27 graus aquests dies, fàcilment a l'abril tocarem els 30 algun dia, serà molt probable que
l'abril
passi. A l'abril? Sí, normalment, normalment els 30...
Clar, hem d'anar preparat.
El pla de Lleida i a l'Ebre, normalment, que arribem als 30 graus és una cosa relativament habitual cap a finals de maig i sobretot al juny, no? El que passa que aquests últims anys els 30 ja cauen cada cop abans i s'està gairebé com normalitzant, no?, en màniga curta, plena primavera, com tocaria potser més a les acaballes del maig i del juny. I això acompanyat també de poca pluja de cara al juny, però sí que tenim l'esperança posada en l'abril i el maig. Els mapes estacionals, que són aquestes prediccions, sí, però una pluja normal, caldria esperar una pluja normal
per aquests mesos.
Per aquests mesos, per tant, som positius, som optimistes amb les capçaleres del Ter, del Llobregat, perquè són zones de muntanya que hi acostuma a ploure amb aquests xàfecs de tarda durant l'abril i el maig. Si això acaba passant, doncs podríem frenar el cop i almenys el cabal d'aquests rius de les conques internes podrien augmentar una mica i fins i tot hi hauria una repercussió als embassaments, per exemple, de la Baells, de Sant Pons, fins i tot a Sau, que està ja recuperant una mica la inèrcia. Avui, per exemple, han caigut més de 30 litres per metre quadrat a Ribes de Freser, que és conca del Ter, per tant, molt benvinguda aquesta aigua, però hauríem d'entrar en una estació molt més plujosa del normal, i això no es veu.
I si s'avancen, i acabo, si s'avancen aquests 30 graus al mes d'abril, això vol dir que els mesos més calorosos, juliol i agost, les temperatures poden arribar a rècords com es van batre l'any passat?
Segurament, segurament. No té per què, no està correlacionat directament que passi això, de dir, si